Batega.
I seguim sempre amb tu parlant d'aliments, perquè estem en plena tardor, temps en què s'han acabat les vacances, ens reincorporem a la feina, d'altres hem estat treballant tot l'estiu, també els més joves han tornat a l'escola, als instituts, i per aquesta o qualsevol altra època de l'any, una alimentació saludable ha de cobrir totes les necessitats de l'organisme. Una època en què també tots aquells que ens hem engreixat una miqueta a l'estiu amb els gelats, amb els àpats, ens volem posar a dieta, però sens dubte que aquesta època té una alimentació específica que necessitem per cobrir les necessitats del nostre organisme. Volem parlar una mica de tot, dels aliments d'aquesta tardor, amb la dietista i nutricionista Roser Martín. Roser, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Salutacions cordials des de la Cala Ràdio. Comentava que amb la tardor arriben moltes propostes que ens fem, com és la de baixar els 2 quilets que hem sumat a l'estiu, però que sí, necessitem una alimentació equilibrada. Cada època té aliments específics?
Sí, hi ha uns aliments... són uns aliments que són els aliments de l'època de l'any que ens trobem i que són típics d'aquella temporada i que cal aprofitar. Per què? Doncs perquè són aliments d'aquella temporada que són més rics en nutrients, en més vitamines, principalment, perquè són específics d'aquella època. Val? Llavors, hem d'aprofitar aquells aliments de temporada que estem i consumir-los.
Sí. Com hauria de ser una dieta equilibrada satisfactòria?
Bueno, seria, la base seria la mateixa durant tot l'any, val? Seria consumir principalment moltes verdures, fruites i hortalisses, val? Recordeu que hi ha el lema que s'ha anat dient des de fa molts anys de 5 al dia, 5 racions de fruita, verdura i hortalisses. Incorporar els llegums, que sobretot a vegades a l'estiu hi ha gent que ho oblida una mica, val? Perquè ho associa més a plat calent, val? Encara que els llegums també els podem fer l'estiu en forma d'amanides. Evidentment no deixar-nos el peix i sobretot el peix blau, val? Aquí, bueno, estem privilegiats que tenim el peix a l'abast, per tant, perfecte. I després ja podríem incorporar, doncs, alguns aliments més característics de l'època que estem, de la tardor, val? Doncs, per exemple, anar incorporant més fruits secs, més verdures de fulla verda, espàrrecs, l'alvocat també seria un aliment que podríem incorporar, la carxofa. Després en parlem més, això.
Molt bé. El canvi estacional i tornar a la rutina ens fan sentir una mica més cansats, més estressats? La tardor ens cansa? O més cap a la primavera?
Serien dues èpoques que, a l'haver un canvi de temperatura també, sí que hi ha una mica d'estrès, i sí que es va veient en gent que sol anar una mica més estressada. Llavors, a l'haver el canvi de temperatura també és més fàcil que hi hagi més possibilitat d'infeccions respiratòries o que hi hagi més possibilitat de refredat. Per tant, durant aquestes èpoques el que sí que es recomana, i això ho heu sentit moltes vegades, és el consum elevat de vitamina C.
És a dir, podríem incloure a la nostra dieta vitamines, vitamina C sobretot. Hi ha altres aliments que també ens vagin bé?
Sí, bueno, nosaltres per incorporar la vitamina C el que hauríem de fer és sobretot consumir el que hem dit, fruites, verdures i hortalisses. Aquest és el grup d'aliments que conté més vitamina C. Ara que comencem la tardor, doncs tindrem la taronja, tindrem la mandarina, val? Són aliments rics en vitamina C. No oblidem que, per exemple, el julivert i el pimentó té molta més vitamina C que la taronja i la mandarina.
Julivert?
Que passa que, clar,
julivert i pimentó?
Julivert i pimentó té més vitamina C que la taronja i la mandarina. El que passa que aquí hi ha una cosa important. Val? El julivert pot tenir més vitamina C, o el pimentó també, però clar, nosaltres julivert no ens menjarem 100 grams. Val? Per tant, amb una taronja, val, podem obtenir realment més vitamina C que menjant julivert, perquè julivert no ens menjarem 100 grams. Igual que en el pimentó, sí que el pimentó té més vitamina C si ho comparem en gramatge, val? Però hem de mirar la quantitat que ens mengem. Ens surt més rentable menjar-nos una taronja, que d'allí obtindrem més vitamina C, que el pimentó, val? Que sí que té més vitamina C de forma natural, però no solem menjar tanta quantitat. Vale? Llavors hi ha una, un superaliment que es diu molt important, que té molta vitamina C, val? Que és l'acerola. L'acerola és una fruita americana.
Acerola?
Que, acerola, sí. Hi ha molts suplements de, que ara porten l'acerola, val, aquest component, que, escolteu bé, perquè això té 1.600 mil·lígrams de vitamina C, val? Per 100 grams. En canvi, la taronja només té 50 mil·lígrams.
1.600?
Hi ha molt... Com?
L'altra, l'acerola, has dit que tenia 1.600...
1.600 mil·lígrams.
I la taronja, 50.
50, val? Imagineu-vos. És una barbaritat. És un superaliment que es diu, l'acerola. Clar, què passa? Que l'acerola nosaltres no la trobarem aquí a la zona on vivim fresca, val? La trobem en forma de suplement. Però ingerint, per exemple, només un suplement d'acerola, obtenim més quantitat de vitamina C que podríem fer amb una taronja, val? Això és important en cas de... Hi ha persones que per alguna malaltia o perquè tenen alguna hèrnia de hiato o que no els senta bé els cítrics, val? Doncs clar, necessita ingerir vitamina C. Llavors, si no podem donar-li taronja, no podem donar-los mandarina, doncs una opció important és l'acerola. Molt important la ingesta de vitamina C, sobretot en aquestes èpoques, pel tema dels canvis de temps, infeccions respiratòries i això. Val? Simplement era que, bueno, que ho sapigueu. Jo soc més partidària d'obtenir les vitamines a través d'aliments, val? Però, bueno, és un suplement que està força bé, si tenim necessitats d'aquesta vitamina.
Que hi ha aquest suplement al mercat i que ens pot ajudar. Hem parlat de les vitamines. En Roser, pel que fa als minerals, quins són els minerals que més ens ajudaran en aquesta època?
Bueno, minerals, hem de mirar sobretot el zinc, el magnesi i el calci, val? Llavors, el zinc, principalment, doncs, el podríem trobar en marisc i en alguns cereals integrals, i ens aniria força bé, junt amb la vitamina E, per, sobretot, gent gran, val? Per evitar el que hem dit abans, infeccions respiratòries.
Roser, aliments imprescindibles que no poden faltar al nostre enrebost a la tardor.
Bueno, doncs, no pot faltar el rovellón. Rovellons o qualsevol voler, val? És un, bueno, és un producte que és saciant perquè té molta fibra, té aigua i damunt té poques calories, val? A més, el que sí que s'ha vist és que hi ha bolets que disminueixen bastant el colesterol. Alguns dels bolets que hi ha s'ha vist en diferents estudis que tenen propietats antitumorals, per tant, és un aliment que és típic de tardor i que podem aconsellar incloure en la dieta. I també protegeix el sistema immunitari, el millora.
Sí que podem acompanyar molts plats de carn o peix amb bolets.
Poden ser xampinyons, o poden ser ceps, o poden ser rovellons. Qualsevol tipus de bolet. Un altre aliment serien tots els vegetals de fulla verda. Val? Els vegetals de fulla verda tenen més ferro que els que tenen la fulla més clareta, i a més, també sí que s'ha vist que són protectors del sistema immunitari, del càncer, i també creen com una barrera en temes de digestions o males digestions, i que d'alguna manera són protectors estomacals. Val. El carbassó i la carabassa també és un dels aliments típics de l'època. A vegades la gent diu, és que la carbassa porta moltes calories o porta molt de sucre perquè té un sabor així dolcet. Val?
Sí.
La carbassa i el carbassó estem amb calories. La carabassa té 27 calories per 100 grams i el carabassó en té 23. O sigui, que la diferència de calories no és molta. Què és millor, el carabassó o la carabassa? Són diferents, val? Són verdures, totes porten fibra, la carabassa porta més fibra, val? Porta menys greix que el carabassó, encara que són aliments que porten molt poc greix. I damunt, el tenir aquell color ataronjat, porta molt beta-carotè. I portarà més quantitat de vitamina C que el carbassó. Per tant, ja que estem en l'època, és ideal, doncs, utilitzar la carbassa.
La carabassa, com és la millor manera de cuinar-la, de preparar-la, de consumir-la?
Bueno, la podem fer en forma de puré, o inclús hi ha gent que la fa laminada al forn, o inclús hi ha alguna recepta de postres fets amb carabassa. o dolços fets amb carbassa.
Ok. I el carabassó el podem menjar també a la planxa, el podem menjar...
Carabassó a la planxa és molt bo, el podem cuinar en forma de carpaccio també, val? Talladet molt finet, bueno, cuinar, consumir en cru, talladet molt finet, amb llimona, sal, espècies i una mica d'oli d'oliva, i és molt bo.
I el veiem cru. També preparat com a espaguetis, a moltes receptes
molt
vegetarianes.
Bé, sí. Sí, sí, en comptes d'utilitzar doncs, la pasta, el podem tallar en forma d'espaguetis que ja venen uns utensilis especials, li incorporem una salsa de tomàquet o qualsevol, o un saltejat de verdures o qualsevol altre tipus de salsa i poden perfectament consumir-se així. Al forn també els podríem fer o en forma de puré. Val? Les cremes i tot això, com ara en aquest temps que canvia la temperatura ja... Va molt bé.
Apeteixen més. Sí. Quins més aliments trobem?
Bueno, evidentment els llegums, val? Que aquests els podem tindre tot l'any, que els aportaran la proteïna d'origen vegetal i també molta fibra. L'espàrrec, que és un aliment que ara a la tardor també podem obtenir. Val? A vegades la gent es diu, oi, és que l'espàrrec, quan vaig al lavabo, fa molta olor. Val? Fa molta olor perquè l'espàrrec té una substància que es diu asparagina. I això és un oli, és una substància que forma part de l'oli essencial de l'espàrrec i és volàtil, llavors no ens hem d'espantar, és simplement un component que té l'espàrrec i que produeix aquesta olor. Val?
Millor blanc, millor verd, l'espàrrec?
El blanc és més el blanc és menys sabrós, val? Però realment un espàrrec blanc o fresc, no d'aquests que veiem a les conserves, fresc, és molt, molt, molt bo. Això si anem a Tudela, que seria la zona més característica, no us podeu perdre, però els espàrrecs blancs allà. Uh-huh. Els cuinen al vapor i estan superbons, molt bons. L'espàrrec verd, diguéssim, que té una mica més de sabor, però tant fa un com l'altre. Tindrà més concentració en vitamines del verd que el blanc, això sí. Té moltes proteïnes, també l'espàrrec, i evidentment, com que és un producte diurètic, va molt bé en cas de problemes al ronyó. Quan tenim eczemes o algun problema dèrmic també, perquè és depuratiu, i evidentment en restrenyiment, però en restrenyiment podríem utilitzar la majoria de fruites. Un altre aliment típic de la època serien les castanyes. Que d'aquí a poquet ja tindrem la castanya de prop. Pues bueno, comentar-vos que és un dels fruits secs que té menys proteïna i menys greix i en canvi té molts hidrats. És un producte molt saciant perquè el CC costa més mastegar també, conté molta fibra i és un producte que no cal que només l'ingerim l'època de la castanyada. Vale? Podem utilitzar en moltes salses o en alguns postres, per tant, podríem anar consumint tot l'any, hi ha gent inclús que se les conserva. Vale?
Uh-huh. A banda de castanyes, més fruits secs?
A part de les castanyes, més fruits secs? Seria, per exemple, doncs, bueno, les típiques anous, recomanables 100%, val? Cada dia hauríem de consumir uns 30 grams de fruits secs, que seria un grapadet. Val? Entre els fruits secs, doncs, ametlles, avellanes, anous. Val? Ara que tenim la castanya, doncs, podríem aprofitar més l'època. Que... Però...
Quin seria el menys recomanable?
El menys recomanable serien els cacauets, que tothom es pensa, o els cacaus, que tothom es pensa que és fruit sec. Està considerat com una lleguminosa. Val? I llavors el greix que presenta doncs, no és dels més saludables. No es pot comparar ni té punt de comparació amb una avellana o amb un anou. Vale. I sobretot que aquell fruit sec que estem consumint no sigui ni fregit, ni salat, ni caramelitzat. Vale? Que sigui un producte torrat o en cru.
I els festucs, els pistatxos, on els posaríem?
També els posaríem com a fruit sec. El que passa que normalment van acompanyats de sal. Val. Llavors, bueno, hauríem de tenir... no consumir de tan freqüent el tema del contingut en sal i, evidentment, persones amb hipertensió, doncs, intentar tirar d'altres fruits.
Correcte. Més aliments, en Roser?
Doncs, per exemple, les panses i els dàtils, val? Que també es comencen a consumir més ara, més que a l'estiu, que sobretot són rics en fruita, en fibra, volia dir-ho,
fibra, sí.
I ens ajuden a evitar el restrenyiment. Una altra estrella seria l'alvocat o l'aguacate. L'aguacate fa uns anys es donava una fama una mica... que era, doncs, era molt de greix, val? Que engreixava molt. Tot engreixa perquè tot té calories, llavors tot depèn de la quantitat que mengem. Això és molt important. Llavors, el que sí que té l'aguacate és que té greixos que són saludables, omega 3, omega 6, val? Per tant, és molt recomanable en cas de colesterol. Evidentment, aquí, si hi ha un augment de pes o hi ha una obesitat, haurem de controlar la quantitat que menja. Té àcid fòlic i també es recomana perquè és un producte bastant saciant, val? Omple molt. Per tant, és difícil que una persona es mengi un alvocat, val? Però un quart d'alvocat o mig d'alvocat el podríem incloure perfectament en una amanida. L'altre aliment estrella, que comença d'aquí a poc, és la carxofa.
Sí.
Vale, la carxofa, sabeu tots que té molta fibra, val? I és important perquè, a part de ser una mica diurètica i per tant en problemes de ronyó anirà bé i en retenció de líquids també, funciona molt bé pel contingut en fibra en el cas de diabètics i també funciona molt bé com a desintoxicant del fetge. Per què? Perquè la carxofa té una substància que es diu cinarina, que és un àcid que actua a nivell del fetge i fa augmentar la producció de bilis. Per tant, quan nosaltres menjarem una mica més de greix, va, a la nostra dieta, pel que sigui, perquè hem tingut un extra, el que sigui, la carxofa ens ajudarà a fer millor la digestió perquè hi ha un augment de la producció de bilis. I també la substància aquesta, la cinarina, present a la carxofa, ens ajudarà al ronyó. Per què? Perquè ens farà orinar més. Val? Per tant, és un producte molt bo. A més, suposo que també hi ha molta gent que ho ha sentit, que té esterols, i que aquests esterols el que fan és que limiten que absorbim el colesterol dins de l'intestí. Per tant, és un producte, com hem dit, ideal en sobrepès, en obesitat, en problemes hepàtics, val? En problemes de ronyó, quan tenim retenció de líquids i en diabètics. I, evidentment, en la població sana també el podríem consumir perfectament i es recomana.
I quina manera és la més recomanable de menjar la carxofa?
Bueno, la podem consumir inclús crua també en forma de carpaccio o la podríem consumir al forn, a la brasa. Cuidado amb la quantitat d'oli, val? Que a vegades, depèn quina zona... es cuina la carxofa, s'abusa bastant de la quantitat d'oli que es posa.
Som molt generosos aquí amb l'oli, Roser.
Sí, sí. Jo una vegada, realment està molt bo, però una vegada vaig veure com omplien la carxofa d'oli, està sobre així, sí. Estava de tot, deixaven un rato i després tornaven a posar oli. Val? Realment aquella carxofa estava boníssima. Però perquè, clar, estava molt untada d'oli, amb aquella grassó, amb la cocció a la brasa, doncs realment boníssima, però hem de tindre en compte que també hem de ser una mica realistes, perquè si no, amb aquella carxofa ens estem menjant 3 o 4 cullerades soperes d'oli perfectament. Si només mengem 2 o 3 carxofes, doncs imagineu-vos.
Algun aliment més a destacar?
Bueno, evidentment el peix blau, això sí, sempre a la nostra alimentació. Almenys un dia, dos dies a la setmana hauríem de consumir peix blau i l'aigua. L'aigua, sí, que ja ho vam dir. Val. En el cas dels bolets, sí que es recomana que els bolets sempre estiguin una mica cuinats. Val. Això de fer carpaccios, sobretot amb xampinyons. Val. Si es posen altres bolets, tipus ceps, bolets i rovellons també, no passaria res, però en el cas dels xampinyons se recomana que estiguin una mica cuinats perquè conté una substància que genera components cancerígens o carcinògens, val? Està clar que per un dia que en consumim no ens passarà res si ens mengem un xampinyó cru, però bueno, són coses que podem anar evitant si les sabem.
Gràcies, Roser, per aquesta recomanació i per tots aquests consells que ens dones de cara a l'alimentació en aquesta època que estem vivint de tardor i que varien, no?, els aliments i les necessitats del nostre cos depenent de si és hivern, si fa més fred, si estem a l'estiu o com ara els períodes de primavera o tardor.
Mm-hmm. Molt important també seria ara que ja venen la primavera, la tardor i que potser hi haurà una mica més de refredat, és que consumim, evidentment, làctics, val? I sobretot làctics com el iogurt, que ens aportaran els probiòtics, val? Els bacteris que ajuden a la fermentació dels productes aquests. Per tant, important incloure també productes com el iogurt.
Doncs, Roser, com dèiem, moltes gràcies per ser avui aquí al Sempre amb tu per parlar-nos d'aquests aliments imprescindibles.
Gràcies a vosaltres.
I molt bon dia.